Les taules rodones de la Filmoteca.
Bé, doncs, bona tarda a tothom. Jo simplement en nom de la Filmoteca volia donar la benvinguda als coorganitzadors de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i a la vegada a inici d'aquest cicle, aquesta retrospectiva pràcticament completa de l'obra de Klaus Landsman, però sí que em sembla obligat, més enllà de recordar doncs, que aquesta és una col·laboració que portem fent molts anys, que aprofitem per revisar l'obra de determinats cineastes que encaixen perfectament amb aquesta etiqueta d'espiritual, però que ens porten a explorar territoris tan diversos com, no sé, Terence Malick, Robert Bresson, Satyajit Ray, Carl Dreyer, etc., o Mario Piavoli, que va venir l'any passat. Però aquest any és un any especial, especial per dos motius. Un, perquè la decisió del cineasta la vam prendre fa molts mesos i vam acordar i decidir que era un bon moment per revisar l'obra de Klaus Landsman, sense saber doncs, que en el moment en què ens trobem doncs, a Israel i a la Franja de Gaza està passant el que està passant. I, per tant, no som immunes amb aquesta coincidència, però sí que creiem que el cinema, com a vehicle de diàleg, de cultura, d'intercanvi d'idees, doncs, s'ha de preservar. I no només això, sinó que aquesta coincidència s'ha doncs, extès en el mateix temps, en el mateix període de que venim la setmana passada de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya i de fa 3 setmanes del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, amb la qual és a dir, ni programat expressament doncs, la coincidència era d'aquesta magnitud. No vull dir amb això que estiguem fent equilibris ni estem compensant res, no és la voluntat d'aquesta casa entrar en aquest debat i entrar ni molt menys en compensacions. Tampoc entrarem en compensacions amb la situació actual que s'està vivint en aquella zona amb el que va ser l'Holocaust, però sí que la història és la que és, la història s'escriu dia a dia, les confrontacions religioses porten el que porten i el cinema, com la literatura, com altres formes d'expressió artística, doncs n'és un testimoni i és un reflex. En cap cas, això sí que voldria garantir-ho, ha intervingut l'Estat d'Israel amb l'organització de cap d'aquestes activitats, però sí que doncs, en vam parlar al començar tot plegat amb els coorganitzadors de les diverses manifestacions i la decisió unànime va ser mantenir la programació, mantenir les pel·lícules, mantenir les sessions, escoltar diferents veus, i per tant doncs, aquí estem i la prova és que fins ara els dos festivals anteriors s'han desenvolupat amb molt bona acollida per part del públic, amb una gran participació i amb aquest esperit de diàleg i d'intercanvi d'opinions que poden ser legítimament divergents, però que jo crec que un espai públic com aquest el que ha d'estar és obert a les idees i als intercanvis. Això per part meva, i aleshores jo ara passo la paraula als dos coorganitzadors d'aquesta sessió de la mostra i de la retrospectiva de Klaus Landsman, Jordi Font, en nom del Memorial Democràtic, gràcies per ser amb nosaltres aquest any, i tancarà Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos, que són els autèntics, els principals, per dir-ho d'alguna forma, organitzadors de la mostra, i després donarem pas a la taula rodona. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda. Després, gràcies, Esteve, per aquesta introducció, i no, jo com a representant del Memorial Democràtic, com a director, només puc dir que d'alguna manera quan ens va oferir la possibilitat de col·laborar en aquest cicle, dins del que seria el marc general d'aquesta mostra de cinema religiós, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos, i a veure que hi havia doncs, aquesta part dedicada estrictament a Claude Lanzmann, doncs, des del Memorial Democràtic, una institució que d'alguna manera el seu objecte d'estudi és fonamentalment la memòria, no? És un dels temes principals, doncs vam pensar de seguida, doncs ens vam veure doncs, d'alguna manera obligats, dic entre cometes, obligats a col·laborar-hi. Sempre és un plaer col·laborar amb la Filmoteca i també doncs, amb els nostres companys de la Direcció General de Fets Religiosos. Perquè ens vam veure d'alguna manera doncs, obligats, com he dit abans, entre cometes a col·laborar-hi, perquè pensem que possiblement hi ha un abans i després, no?, de la irrupció del cinema de Claude Lanzmann pel que fa a la visió que tenim sobre els temes memorials, com es diu avui en dia, i sobretot pel que fa al tractament i a la representació del testimoni. Sobretot jo recordo a finals dels anys 80, quan vaig veure per primera vegada Shoah, en diversos dies, per la llarga durada de la pel·lícula, doncs trobo que em va causar un gran impacte i per tant, com he dit abans, amb tota la controvèrsia que hi pugui haver al voltant del personatge, de l'artista Claude Lanzmann, penso que és un artista, un cineasta cabdal per entendre la importància que té actualment la memòria en les societats contemporànies. I també pel que fa a la perspectiva, no? Diguéssim, i a les mirades sobre el fenomen, no?, de l'Holocaust o la Shoah. Bé, per tant, per la meva banda, res més. Com saps, Esteve, doncs, disposat a continuar col·laborant amb vosaltres i, òbviament, també doncs, la mà estesa amb la Direcció General de Fets Religiosos.
Bé, bona nit. Gràcies. Crec que el director de la Filmoteca i el director del Memorial Democràtic han marcat perfectament el que és el cicle Claude Lanzmann que inaugurem avui, però també, com s'ha esmentat, l'inaugurem dins de la inauguració, per dir-ho així, d'una mostra més àmplia, que és la mostra de cinema espiritual que organitza la Direcció General de Fets Religiosos i que enguany arriba a la 20a edició. De fet, els darrers anys es va fent aquesta col·laboració. La mostra, pròpiament, la mostra que organitzem des de Fets Religiosos, és una mostra que pretén extendre's en el territori i arribar a moltes poblacions, arribar amb aquest tipus de cinema a gent que potser habitualment no hi participa, però tenim sempre el contrapunt per aquell públic més especialitzat o que busca doncs, el contrapunt que ens ofereix la Filmoteca d'aquestes retrospectives. Enguany ja s'ha presentat la que es desenvoluparà aquests dies. La mostra, bé, aprofitem normalment la inauguració del cicle o de la retrospectiva per inaugurar formalment la mostra, perquè la mostra és del 15 de novembre, del 15 al 30 de novembre es fa aquesta mostra, que, insisteixo, hi haurà unes més de 90 projeccions a 27 poblacions diferents, amb aquesta voluntat de portar aquest cinema espiritual. És un cinema que intenta, com diu el lema d'aquest any, expressar o vehicular en el cinema allò que no es veu. Per tant, potser és una mica difícil, pot semblar un contrasentit, però és el que intenta fer aquest cinema, explorar dimensions que potser a simple vista no són tan fàcils d'explorar, de la interioritat, de la transcendència, de l'absolut. Doncs, i la finalitat, per què fem això o per què des de Fets Religiosos es va fent aquesta mostra? Doncs amb una voluntat que jo crec que lliga també molt amb el sentit del que s'exposava fa un moment sobre el sentit de fer aquestes projeccions o fer aquestes mostres de cinema, que és una manera de donar a conèixer donar a conèixer l'altre, perquè coneixent l'altre és més fàcil reconèixer l'altre, reconeixent l'altre és més fàcil respectar l'altre i respectant l'altre és més fàcil cooperar amb l'altre. I en aquest sentit, de que la pluralitat no sigui motiu de discòrdia o de divisió o d'enfrontament, sinó que la pluralitat sigui un motiu de diàleg, és el que intentem promoure amb el cinema espiritual, i per això seguim any rere any doncs, organitzant aquesta mostra. Els que potser no coneixíeu perquè veníeu específicament per pel cicle d'en Claude Lathman, doncs simplement dir-vos que si allò amb un buscador d'internet poseu cinemaespiritual.cat, doncs fàcilment trobareu referències a aquesta 20a mostra i a totes les projeccions que es fan, i ara evitaré doncs, esplaiar-me amb el programa de la mostra. En tot cas, agrair a la Filmoteca aquesta col·laboració, que jo crec que és una sinergia molt positiva, toquem dos aspectes molt diferents i molt complementaris, nosaltres ens aboquem, per dir-ho així, una mica al territori, a l'extensió, i des de la Filmoteca es fa aquest treball més monogràfic i d'aprofundiment, i també, evidentment, la col·laboració del Memorial Democràtic en aquesta ocasió. Doncs gràcies, que gaudiu del cicle, de la retrospectiva, que gaudiu també de la mostra en la seva totalitat.
Moltes gràcies als dos per la vostra intervenció. Canviem de taula, tal com estava previst. Arrenquem aquesta retrospectiva de Claude Lanzmann amb una taula rodona que serà moderada per mossèn Paio Sánchez, que és l'impulsor i coordinador i assessor d'aquesta mostra, i per tres convidats experts en l'obra d'aquest cineasta: Paula Kufer, Marta Maria Marín Domine i Arturo Lozano, que entraran de ple amb el tema de Lanzmann, i aquí agraeixo particularment no només ser avui, sinó entrar en aquest debat en aquests moments sobre aquest cineasta. Gràcies.
Bé, la taula rodona aquesta té una finalitat, i és que el cinema no únicament és bé, sinó que també convida a la reflexió. I l'obra de Lanzmann particularment, i també particularment el moment que vivim per a contemplar aquesta obra, no? Perquè les obres de memòria també tenen aquesta característica, que passa el temps i la recepció de la memòria pues, va canviant, no? I ese és el sentit també d'un memorial, no? I llavors és en aquest moment imprescindible el que donem el pas també a la reflexió de l'obra del Lanzmann en aquest moment. I per això començar el cicle amb obrir la porta a una reflexió més enllà. Tenim tres persones que per al seu recorregut han tingut proximitat a la memòria i a l'Lanzmann. I llavors tenim una ocasió molt bona d'escoltar la seva visió. Llavors aniré presentant i farà cadascú una intervenció, i després farem també un petit diàleg entre nosaltres. En primer lloc, tenim amb nosaltres a Marta Marín Domine, escriptora, traductora i realitzadora documental. Llavors tenim dues vessants interessants, que és la seva experiència també com a documentalista, però per un altre costat també la seva proximitat a l'escriptura, que la paraula, com veurem, és d'una importància capital. He portat també en aquest moment el llibre, Le Lièvre de la Patagonie, que encara ha estat traduït al castellà, no ha estat traduït al català, i el castellà està esgotat, però és la biografia de Lanzmann. També molt interessant, perquè comença aquesta i acaba aquesta biografia en una confessió que la intenció de la seva vida era pensar i abordar la pena de mort i com això se pot plasmar en la representació. I, de fet, el recorregut del seu cinema ha anat en aquesta direcció. Afegir també al començament que per a nosaltres la memòria de les víctimes no és únicament la memòria d'aquestes víctimes, sinó que també sempre té una dimensió d'universalitat. És a dir, que contemplar les víctimes no és contemplar les nostres víctimes, sinó que també és una mirada que fa patir, però que és obligada a totes les víctimes. En aquesta direcció, la intervenció de Marta començarà indicant-nos el recorregut, sobretot des de la pel·lícula Obra Mestra, Soach, la seva percepció de l'obra de Landman. Marta, quan desitgis.
Molt bé, moltes gràcies, bon vespre a tothom. Com el Peyu ha comentat, jo abordaré una reflexió sobre la pel·lícula Shoah a partir d'aquest llibre de memòries, que és la Llebre de la Patagònia, que Claude Lanzmann publica el 2009, per tant, ell ja és bastant gran. M'ha semblat interessant doncs, conèixer les reflexions del propi realitzador quan ja ha esmerçat bastant temps des de la seva sortida, la seva circulació, com sabeu, el 1985. Passo directament a llegir per limitar-me ben bé el temps que em pertoca. Com també el Peyu ha notat, s'ha remarcat bastant a les crítiques d'aquestes memòries l'inici, gairebé l'inici del capítol primer, i us dic amb quines paraules escriu Lanzmann la seva experiència sobre la mort. Diu, la guillotina, més ben dit la pena capital i les diferents modalitats de l'administració de la mort haurà estat el gran afer de la meva vida. Després d'explicar als lectors l'efecte terrorífic que havia tingut en Lanzmann petit el visionat d'una pel·lícula, L'Affaire du Courrier de Lyon, del 1937, de Maurice Lehmann i Claude Autant Lara, en la qual es guillotina un innocent, l'autor fa la següent remarca. Jo gairebé no tinc coll. Sovint m'he preguntat en una sinestèsia nocturna que anticipa el pitjor per on hauria d'entrar la fulla de la guillotina per poder-me tallar bé el cap. Això que ell diu d'una manera com una botada, un petit acudit, no amaga però la seva importància, si veiem psíquica, en la realització i l'orientació que prendrà la seva pel·lícula Shoah, perquè és sobre l'administració de la mort que es centra l'objectiu principal del realitzador. Aquesta pel·lícula, com sabeu, va ocupar 12 anys de la seva vida com a director, com a realitzador, i tota la resta perquè va tenir una repercussió molt important. Això, en aquest llibre que us ha comentat el Peyu i que us indico jo també, ocupa gairebé un 30% de l'espai d'aquestes 750 pàgines de memòria. Us el recomano llegir-les, evidentment, perquè fa una trajectòria des de la gènesi, la seva voluntat, el seu objectiu, les peripècies que té per trobar tots els testimonis al llarg dels anys, també com es va modificant el seu punt de vista. I és en aquest... té altres remarques, les dificultats de la recepció justament a Polònia, les dificultats amb les traductores, també una reflexió remarcable sobre aquestes entrevistes que tots recordem, la d'Abraham Bomba i la que veurem avui de Jan Karski, perdoneu, però el que és molt important és veure sobretot aquest canvi que es va produint en el punt de vista. Em salto bastantes coses per indicar-vos només dos aspectes que em semblen a mi importants. El fet de que això el que es produeix és un temps bastant esmicolat, un temps paradoxal. No és anodir citar aquest primer record infantil de Lanzmann, de l'administració de la mort d'una guillotina, perquè ell, al llarg de les reflexions que va fer en aquestes memòries, assegura que ell no té mai noció del passat. El passat no és ben bé que estigui present en el record. Ell diu que tinc la sensació de que la meva vida es produeix en capes transparents i que, per tant, sempre està immers en una mena de passat present. Jo crec que aquesta és una de les característiques que han fet que el muntatge d'aquesta pel·lícula i també la tècnica d'entrevista que aplica Lanzmann, vaig mirar els meus companys perquè són uns grans experts en la pel·lícula, això també ens pot servir una mica per parlar, tenen aquest efecte hipnòtic que altres entrevistes que són més, si voleu, potser és injust dir mecàniques, però que són més convencionals de pregunta-resposta no tenen. Jo crec que aquesta confusió temporal és la que ens immergeix precisament en un passat present estrany que té com a resultat, des del meu punt de vista, produir una certa hipnosi i un cert vertigen. Per tant, crec que és bastant interessant. Això també aplica tècniques d'entrevista diferents, de les que veurem això, o a les quatre germanes, on hi ha aquest muntatge de pla contra pla, on el Lanzmann ja es veu present. En Shoah sempre es veu una mica desquillada, no? A Fabienne Biegelman, una psicoanalista que ha escrit sobre Shoah, parla de que el Shoah hi ha com una mena de present al·lucinat. I ell diu precisament això que us comentava, el passat no és decididament el meu fort. És molt interessant en un director que justament ha treballat sobre el passat. La idea de fer un film sobre l'extermini dels jueus li ve després d'haver-se llegit molts llibres, pensem que a França circulen molts testimonis, però hi ha un moment essencial on ell sent que a la presa de testimonis li és repetitiva, no afegeix gran cosa a una entrevista de l'altra, i se n'adona, sobretot després d'haver-se llegit la lectura del procés de Nuremberg i el fons de les tenebres de Gita Sereni, que interroga Franz Glaser, que és el segon comandant de Treblinka, se n'adona que ell ha d'aplicar una altra mena d'entrevistes i que, per tant, per anar a allò que li interessa, que és treballar sobre l'administració de la mort, allò que va fer possible l'extermini dels jueus europeus, per dir-ho com ho diu Raúl Hilberg, un historiador molt preuat per Claude Lanzmann, el que ha d'entrevistar bàsicament són els Sonderkommandos, és a dir, els supervivents que treballaven a les cambres de gas. Per tant, aquesta serà una nova orientació i finalment, perquè en deu quedar molt poc temps, trobo que és molt important que ell s'assenyeixi justament a les persones que van veure els últims moments de les víctimes, una mica amb allò que tu deies, perquè si tenen una altra característica a les entrevistes és que no parlen ben bé de si mateixos, sinó del que han vist. De l'extermini del qual han estat testimonis. O sigui, és un altre testimoni per procuració, podríem dir, d'alguna manera. Segon moment, i amb això acabaré, el concepte d'encarnació m'ha semblat molt interessant, també. Ell té, diu, una revelació, justament, quan ja va a Polònia, quan ja va veure que vol buscar aquí ja no només Sonderkommando, sinó va mirar la població que ha observat des de fora, l'extermini. I es troba, entre d'altres persones, aquest conductor de tren, dels vagons que portaven els jueus a Treblinka, el camp que estava destinat, un dels camps destinats a la solució final.
Per aquesta senyal, no?
Exacte, és un moment abans. Però acaba de parlar amb la gent que troba a Polònia, amb Henryk Gakowski, que és aquest senyor d'aquí, i estan a la carretera, ja ha parlat amb ell i veu aquest senyal, suposem que és aquest senyal, unes lletres negres amb fons groc, diu, i allò el va deixar estabornit. És molt interessant com diu que aquella paraula que no tenia sentit li va fer veure, li va fer entendre que estava en un lloc que tenia significat i que, per tant, Treblinka havia existit perquè encara usava, diu ell, gosava existir. Jo crec que és un moment fonamental perquè indica per ell el pas del mite, diu, al que seria la memòria. I això, bueno, podríem parlar molt sobre aquest pas del mite, una cosa que nosaltres anem repetint, un esdeveniment que es va repetint, però que no l'hem experimentat, que no hem experimentat aquest vertigen de la víctima. I aquesta encarnació de la paraula al lloc és el que ell li fa entendre que no només ha d'entrevistar el Sonderkommando, sinó també a la població. Ha d'ampliar el seu espectre. Hi ha més testimonis d'aquest extermini. Per acabar i no agafar més temps, sortiran coses després, un breu esment sobre Shoah, el títol, que en hebreu vol dir catàstrofe. Ell diu, al final de les memòries, que creu que no està gaire ben trobat aquest nom. Que sabeu que holocaust tampoc, perquè vol dir sacrifici. I un dia, estan ja abans de que surti la pel·lícula, el 1985, unes setmanes abans, el George Craven, que és l'organitzador de la presentació del film, li diu, bueno, quin nom li posem? Ell l'havia anomenat La Cosa, com allò que és innombrable, després l'Evenement, l'esdeveniment, diu, potser s'hauria d'haver dit així, però quan el George Craven li pregunta, ell diu, Shoah. I diu, però què vol dir això? Diu, no ho sé. Ell diu, jo no sabia hebreu, no ho sé. Diu, però aleshores no entendran res. Diu, d'això es tracta, que no s'entengui res. Ho deixo aquí.
Molt bé, moltes gràcies, Marta, també per aquesta intervenció. Sobretot m'ha impressionat molt el que deies d'aquesta hipnosis que suposa l'entrada en una forma de llenguatge que et porta a un estat personal que suposa també una transformació de la vivència del temps, no? Mm-hmm. Bé, tenim al nostre costat també Arturo Lozano. Arturo Lozano és professor, doctor en comunicació audiovisual, ha treballat a la Universitat de València, també ha treballat directament a la Sorbonne de París i avui està treballant a la Universitat de Lleida. Ell, sobretot, té la seva dedicació a la narrativa audiovisual de forma important i, a més, s'ha trobat molt a prop de Lachmann en diferents moments de la seva vida. De fet, això parlaven. Ara, jo recordaré que tenim la Soach, tenim tot el diàleg i el guió de Soach lo tenim en català. Això és important tenir a l'abast perquè ens passaran moltes coses. I en castellà tenim també el guió de Alguien vivo pasa, aquesta obra en castellà, però en concret aquesta obra també és molt recomanable. A Arturo l'hem demanat que sobretot es fixi la nostra mirada en l'estil fílmic de Lachmann, no? I ell també ha escrit un llibre que es diu La memòria de los campos i que treballa aquesta direcció, el cine i los campos de concentració nazis. Molt bé, Arturo.
Bé, no, s'escolta, sí. Bé, en primer lloc, moltes gràcies, bona tarda. Vull agrair a Jordi Font, director del Memorial Democràtic, i a tots els organitzadors la meva invitació a aquest esdeveniment, que per a mi és un honor compartir taula amb tots els companys i també una alegria per retrobar amistats que des de fa molt temps i en trobar noves. Bé, jo estic encarregat d'explicar, de fer una breu introducció a la forma fílmica de Shoah. Ho tractaré, però resulta molt difícil. Com tots poden comprendre, és una pel·lícula que dura 9 hores i mitja. És una pel·lícula que és una de les grans pel·lícules de la història del cinema. Això no és cap risc, aquesta afirmació, perquè des del moment que es va estrenar va ser reconeguda com una pel·lícula capital a la història del cinema. I en tercer lloc, també és difícil, perquè Shoah no és filla de cap tradició. Shoah, si alguna cosa la distingeix, és que és molt original. Va trencar en tot el que s'havia fet. I crec que aquesta via de la originalitat és la porta d'entrada per començar aquesta introducció, que per cert tractarà molts dels temes que ja han aparegut aquí. Per què l'originalitat? Hem de pensar als inicis, quan Lachmann rep l'encàrrec de fer aquesta pel·lícula, comença la documentació, i ell no sap la forma que tindrà aquesta pel·lícula, no sap com s'ha de fer aquesta pel·lícula. Ara bé, el que sí que té molt clar des del principi és que ha de ser una pel·lícula radicalment diferent a tot el que s'havia fet. Havia de ser completament original, i per això l'inici de Shoah podríem dir que són tres negacions. Són tres negacions que afecten als pilars de la tradició representativa de l'extermini dels jueus. El primer pilar és la ficció. com Lanzmann va dir furiosament en les seves crítiques a l'estrena de, primer de tot, la minissèrie Holocaust nord-americana i després a la llista de Schindler, aquesta recreació de l'extermini per a una pantalla, per a fer un espectacle per al públic, li semblava un sacrilegi. Aleshores, ell no estava per això. En segon lloc, la segona prohibició que es va autoimposar va ser no fer ús de cap de les imatges que s'havien utilitzat per a representar l'extermini dels jueus. Estic pensant, òbviament, en les imatges de l'alliberament dels camps de concentració, també imatges, sobretot fotogràfiques, d'algunes execucions als jueus de l'est. Tot això també ho va argumentar en les seves polèmiques amb Jean-Luc Godard i Didier Huberman. No volia fer ús. No volia fer ús perquè deia que no hi havia cap imatge pròpiament de l'extermini dels jueus. Això tindria la seva part discutible. I, en segon lloc, perquè cap de les imatges podia representar l'extermini. Seria un empobriment del que seria la transmissió de l'extermini. I en tercer lloc, jo crec que aquesta és una clau que s'ha tractat menys de soa de la pel·lícula i crec que és molt més reveladora, és que Lanzmann es va negar a comprendre i a explicar l'Holocaust. Una mica el que deia Marta. No pot entendre el tema de l'Holocaust i aleshores no el vol explicar. Per això, i aquí ja comencem, Shoah no és una pel·lícula narrativa. Shoah no és una pel·lícula que conta com va ser l'extermini dels jueus des de l'inici, les primeres mesures, com es desenvolupa i com s'arriba a assassinar a 6 milions de jueus. Lanzmann ho diu també al seu llibre, quan ell està començant el treball de documentació per a fer Shoah, assisteix a congressos d'historiadors de l'extermini i el seu judici al final d'aquests congressos és que ha estat davant d'una frivolitat acadèmica. Per què? Perquè, evidentment, el coneixement empíric que han explicat en aquests congressos de com es va desenvolupar l'extermini dels jueus està molt clar i ho han detallat molt bé, ho han estudiat. Però el que ell diu és que hi ha un problema, el problema fonamental de l'extermini no l'han enfrontat, no l'han confrontat, que és el problema moral. És a dir, no m'interessa saber l'intendència de l'extermini, m'interessa saber com moralment es pot exterminar a 6 milions de persones. Aquest és el nucli central de Shoah. Com fa per a reprendre aquest nucli central i que és el que veurem a Shoah? Com ha dit Marta, la seva estratègia, pel que fa a les entrevistes, pel que fa a la posada en escena, no busca el record dels testimonis, no. El record, les entrevistes es fan 40 anys després, o pràcticament 40 anys després de l'extermini, i ell no busca això. El que busca és la recreació. Ell el que busca és, a partir de les seves entrevistes, posant molt d'èmfasi en els petits detalls, el que hem parlat també del cartell, és el mateix cartell de Treblinka que veien els que van ser assassinats. Aleshores, el que ell busca és ressuscitar a les víctimes davant de l'espectador. Davant de l'espectador, un moment abans de ser exterminades, els testimonis el que fan és recuperar-les. Hi ha una anul·lació del temps, per això el temps hipnòtic. I el que fa l'espectador és veure, també al mateix temps, aquest passat que no ha terminat de passar, que estem veient una recreació en el present. Així és com Lanzmann confronta el problema moral. És a dir, nosaltres, davant l'horror, perquè el que tenim a Shoah és l'horror, estem confrontats al problema moral. I davant d'aquests testimonis i davant d'aquest problema moral, tenim, encara que tenim molts personatges a Shoah, tenim, com ja hem parlat, perpetradors, potxins, supervivents, jueus, tenim testimonis polonesos, tenim un historiador. En realitat, el que fa Lanzmann és, confrontats davant d'aquell horror, només hi ha dos tipus de posicionaments morals. D'una banda, estarien els que s'identificaren en el patiment dels jueus. Els que s'identificaren en el patiment dels jueus, òbviament, són els supervivents jueus, perquè pertanyien al mateix grup, però també testimonis polonesos, com Jan Karski, que el veuran a continuació, o també com el maquinista que conduïa els jueus a Treblinka, Henry Gawkowski. Són persones que es van identificar amb els jueus, que tot el que van veure els va traumatitzar, i el que veiem a la pel·lícula és el retorn d'aquest trauma. Això per una banda. I de l'altra banda, que és el que tenim? El que tenim són el món dels perpetradors, la crueltat dels perpetradors i també dels testimonis polonesos que gaudiren en l'extermini. Això és el que... Aquestes són les dues posicions morals que divideixen a tots els testimonis que apareixen a Shoah. Evidentment, ja per acabar, per no esgotar el meu temps, quina és la posició i per què Shoah podríem dir que és una obra d'art majúscula. Evidentment, Shoah no transmet un coneixement empíric. Les persones que arriben a veure Shoah com un documental per a assabentar-se, per a enterar-se de com es va produir l'extermini, seran decebudes. El que veiem a Shoah és una transformació. Veure aquesta pel·lícula, com deia abans Jordi Font, és una transformació, és una experiència vital perquè Shoah commou. Commou igual que va commoure, evidentment, a les distàncies, als testimonis que es van identificar amb les víctimes i que van veure el que van veure. Nosaltres, això és el que veurem a Shoah i per aquest sentit és una obra d'art majúscula, com va dir Simone de Beauvoir, que el que fa és unir l'horror, l'immens horror, perquè hi ha moments que són insuportables a Shoah, i per una altra banda, la bellesa, perquè és una pel·lícula molt bella. I dit això, crec que em quedaria aquí.
Moltes gràcies, Arturo, per la teva intervenció, que no s'ha apropat també, no únicament al llenguatge fílmic, sinó també a la qüestió moral, que ja ens porta a la qüestió filosòfica. Sí que desitjo, també la tenim aquí a la llibreria, a la Filmoteca, el llibre d'Alberto Sucasas, Cloud Lathman. Jo us recomano molt directament aquest llibre, perquè és un anàlisi no únicament fílmic, sinó sobretot filosòfic, de lo que significa afrontar la qüestió del mal, no? I del mal radical, que és en el fons la pregunta horror que té Lathman davant d'ell i també davant nostre com a espectadors. Tenim al nostre costat a Paula Kufer. Paula Kufer és docent, comissària i traductora, doctora en filosofia. La seva tesis doctoral ja té a veure amb la memòria, amb Benjamin, i és ja professora d'ètica i de polítiques contemporànies i pensament contemporani a la Universitat de Barcelona. Ens introduirà a la qüestió més del caire filosòfic de lo que significa afrontar l'obra de Lathman.
Bé, doncs, bona tarda. Moltíssimes gràcies, doncs, se sent bé? Sí. A l'organització, a la invitació d'en Jordi Font, a la Filmoteca, a l'Oficina d'Afers Religiosos, també per sostenir aquest espai en aquestes circumstàncies tan difícils. I precisament, jo faré només una petita reflexió al voltant del sentit de la memòria. Quina utilitat té la memòria, que és una cosa que jo aquests dies doncs, m'he preguntat insistentment sense acabar d'aconseguir una resposta satisfactòria, crec. Però precisament no, estem, crec que en els moments més complicats, més violents i més terribles, quin és el sentit d'aquests exercicis de memòria, perquè al llarg de potser dels 80, dels 90, era bastant fàcil enfrontar-se a l'Holocaust, no? Segurament des de, si em permeteu, fàcil. No ho és mai, no? Però la situació no interpel·lava tant, el present no interpel·lava tant, i l'exercici de memòria també, crec que en els últims anys i a partir de la sèrie Holocaust, no? També hem viscut un moment d'inflació de la memòria, no? Tot era memòria, de cop, tot eren pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Civil, de la postguerra, no? Sempre un excés, hem viscut un excés, crec, memorialístic que d'alguna manera hauríem de veure si no ha significat també un buidatge de les potències de la memòria. no només per la seva mercantilització i la indústria cultural, sinó l'experiència de la memòria, no? I quantes i experiències transformadores com el visionat de Landsman podem fer avui, no? O fins i tot després, no? No sé si després de les històries hi ha alguna obra també així contundent que puguem dir que és una experiència que ens marcarà per sempre, no? Per tant, i lamentablement, i jo que porto doncs, molts anys, potser 25 anys dedicant-me a la filosofia de la memòria, clar, la pregunta és de què ha servit la filosofia de la memòria o de què ha servit la memòria? De què serveix invertir doncs, tantes hores i energia, compromís i desig també en investigar tot plegat, no? A què ens pot ajudar la memòria i si realment ha tingut sentit. Totes aquestes dècades, aquests debats, no? Entre Uberman, Bachmann, no? Tot la qüestió al voltant de l'Holocaust mateix, no? De Shoah mateix o de l'Holocaust mateix, però crec que la pregunta avui és més incisiva, no? I una de les respostes que he trobat també, o una de les afinitats o complicitats que he trobat buscant una mica algun sentit a tots aquests anys, realment, no? També, perquè jo crec que la gent que ens dediquem a la memòria ho fem des d'un compromís moral, ètic, polític, no? I una voluntat fonamentalment de comprensió, també. De comprensió, evidentment, sempre s'apunta a comprendre el que és incomprensible, però també una voluntat molt clara, no? De no repetició, no? Sempre ha estat molt present, com si a partir del conegut dictum d'Adorno, no? L'imperatiu de la memòria, no? Orientar el nostre pensament i la nostra acció de tal manera que Auschwitz no es torni a repetir mai, no? Aquesta va ser la sentència adorniana. De què, si realment hem comprès l'Holocaust, com planteja Agamben fa menys de 20 anys, dient, no? Les seves obres també, no? El que queda de Auschwitz té a veure precisament amb aquesta falta de comprensió. Prèviament a Hannah Arendt li han retret que feia un esforç de comprensió d'una cosa que no es podia comprendre, no? Segurament aquí hi hauria un retret en Landsman, no? I Arendt es va haver de defensar. Comprendre no significa perdonar, evidentment. Evidentment, aquesta comprensió a la que apunta Arendt o a la que apunta Agamben també encara, no? No és de l'ordre de la descripció mecànica del funcionament del dispositiu genocida, no? Per tant, bueno, és un moment, crec, interessant per fer-nos aquestes preguntes, per deixar d'idealitzar també certa filosofia de la memòria o la memòria mateixa, no? Aquest eufemèim que denuncia aquesta idealització, potser, no? També del propi fenomen de l'Holocaust, no? Tant pensar-lo com un inabordable o un irrepresentable, no? Un incomprensible. Bueno, què hi ha en joc en aquesta impossibilitat pròpia del present, evidentment. I trobar, potser, també alguna guia, no? Si realment ha de servir la memòria, si ha de ser només per no repetir, o si realment l'exercici a la memòria i fonamentalment l'operació sobre el temps, que és aquest exercici imaginatiu sempre de memòria, no? Aquesta ruptura d'aquesta temporalitat successiva, lineal, quotidiana, que és la de la nostra vida del dia a dia, si aquesta ruptura té una capacitat realment de transformació i d'incidència en la contemporaneïtat. Sí, realment la té, no? I clar, avui estem vivint moments molt terribles en què aquesta memòria que suposadament de l'Holocaust, no? Que ha marcat la gran fractura moral i ètica d'Occident, sí ha tingut sentit. I quin sentit ha tingut? I si realment la memòria té la capacitat de transformar políticament no només la nostra mirada sobre el que va ser, sinó la nostra, el nostre present. I en aquest sentit, crec que ha sigut una ajuda a Walter Benjamin, també pensant en la seva última obra de 1940, ja havia esclatat la Segona Guerra Mundial, Benjamin era d'origen jueu, proper al marxisme i a totes les tendències degenerades perseguides. I em va, al llarg dels anys, a part de que jo he treballat específicament molt sobre aquesta obra, la meva tesi doctoral, però una de les primeres qüestions que impacten també quan és com és que aquest senyor, a les portes, no, de la debacle que era, que encara, no, bueno, que ja era la guerra, no, com pot ser que en aquell moment, el seu últim text, després d'haver sortit d'un camp de treballadors voluntaris a Nevers, decidís treballar sobre el concepte d'història, algú que està vivint la Segona Guerra Mundial. Llavors, clar, les reflexions a posteriori a nosaltres, tant de temps després, ens serveixen, ens estimulen, ens orienten, no? Però perquè parlava d'història en aquell moment, potser per enfrontar-se al feixisme calia alguna altra mena de mecanisme o de construcció conceptual. I precisament, no, és aquest concepte d'història i l'elaboració d'un nou concepte de memòria, precisament, que formula Benjamin, que no té a veure amb la lògica de la memòria occidental. Bueno, he estat una mica massa... que sí que té a veure amb la lògica occidental, però introdueix una novetat important. Llavors, aquests dies, pensant i reprenent, no, totes aquestes reflexions, em sembla que cal, d'alguna manera, no banalitzar la memòria, no consumir memòria i pensar que la memòria no és simplement el record, sinó que és una construcció que intervé en el present, tal com Benjamin ho estava fent el 1940. No? I aquest nou concepte de memòria no és simplement recordar aquelles persones, emocionar-nos, sentir compassió, que són totes no, virtuts morals, però potser no són suficients per intervenir i transformar políticament. No? I, per tant, bueno, jo crec que aquesta també és una oportunitat i és un exercici veure Lanzmann avui, parlar de Lanzmann avui, de construir aquest tipus de memòria, aquesta Eingedenken que deia Benjamin, no? Aquesta rememoració d'alguna manera que no simplement ens porta al que va passar del passat per no oblidar, per recordar, per mantenir despertes les nostres habilitats morals també, sinó més aviat per transformar el present, per incidir políticament. I si tinc un momentet petit, la qüestió també, ja que parlem del terme memòria, no? La qüestió del terme víctimes també. Víctima és un concepte complicat que apunta a certa passivitat també, no? Un pot ser també víctima d'un accident de cotxe o víctima d'un accident d'avió, no? Jo crec que potser seria més adequat parlar d'avançuts, perquè, i no em refereixo d'un vençut simplement d'una persona que estigui polititzada o que militi explícitament. Primo Levi també és un vençut, no? En aquest sentit. I és més, a partir de la fenomenologia del testimoni, potser ni víctima ni vençut, sinó realment tornar a la figura del testimoni, que és aquell que es compromet a anunciar una falta més que un fet històric que realment va succeir. El que està posant en joc el discurs del testimoni de Gamben és precisament aquesta absència, i això lliga també amb cert plantejament de Shoah, no? Contrari al de Godard, per exemple, no? En aquest sentit, però que aquest innombrable, no? Més que nombrar-lo, el que s'ha d'apostar és obrir-li un espai, no? A fer-li aquesta llacuna, no? Que diu Agamben, no? Fer-li un espai a les absències. I aquest és un gest tan present i no tant de simplement portar o reproduir allò que va passar en la línia més descriptiva, no? Jo crec que avui el nostre gest de memòria seria continuant obrint aquests espais, no? Per donar-li lloc a aquestes absències i en cap cas, no? Parlar per les víctimes o inclús obligar a les víctimes a parlar. En realitat, la verdadera víctima no està entre nosaltres, no? Les verdaderes víctimes en aquest sentit estan mortes i per això sempre el testimoni parla per delegació, però això és el que fa consistent precisament, no? Aquest testimoni i l'allunya de la possibilitat de l'apropiacionisme, no? També del dolor aliè, que aquest també és un mecanisme discursiu que incideix molt, no? Políticament en les construccions contemporànies al voltant de la memòria.
Moltes gràcies. Paula. Ara farem una pregunta a cadascú de vosaltres. Doneu-vos 3 minutets únicament per la contestació. A Marta li passaria una miqueta la pregunta que Alfons comentava a Paula, i és... ella parlava també des de la seva experiència personal, tant temps dedicada a la memòria, i ens trobem en aquesta realitat avui, no? I tot l'esforç d'aprofundir la memòria ens ha portat a això. En aquesta situació, el construir la memòria és... jo penso que en la pel·lícula de l'Atman es nota que és una forma de garantir almenys seguir vivint, no? I llavors, en què mida la memòria suposa el que encara se pot continuar vivint, no? De fet, ell també fa unes derives vers la defensa, que també són qüestionables en algunes qüestions, però almenys estan ahí, no?
Landsman es refereix moltes vegades als supervivents com els el revenant, és aquells que retornen de la mort. Per tant, no sé si hi ha molta eufòria en aquest recull testimonial i no sé si aquest tampoc era l'objectiu. A veure, és un tema molt complex, però simplement vull abordar una qüestió memorial que ha encetat molt encertadament, em sembla a mi, la Paula Kufer, que és què fem de la memòria, no? En un moment no només de desastres generalitzats mundials, sinó en el terreny exclusiu de la memòria, què fem de la memòria perquè hi ha una explosió memorial? Quina funció li donem a la memòria? Què representa primer en la nostra economia subjectiva? És que ens sentim més bons recordant? Em sorprèn tanta bondat en un món on realment es demostra el contrari. Per tant, jo crec que cadascú ha de trobar la seva resposta, les institucions polítiques n'han de trobar una altra, però en el terreny potser col·lectiu, jo diria, com tu ja has abordat, Paula, que hi ha una qüestió ètica, simplement recordar allò que d'altra manera seria oblidat, i quan estem parlant de situacions límits que han passat altres col·lectius humans, crec que és irrenunciable, però no abordar la memòria també com si fos un medicament. La memòria, els testimonis ens ho han dit, i jo crec que l'eix fonamental de la memòria són els testimonis, aquells que han actuat, aquells que han sortit del paper de la víctima, per tant, que viuen, però viuen d'una altra manera els que no hem passat per aquestes circumstàncies. Evidentment, hi ha una cesura en l'experiència humana, però la memòria no ens ha de salvar de la no repetició, això és una fal·làcia. Bueno, estem constituïts psíquicament a partir de les repeticions, Freud, Dixit. Ens ha de servir, Primo Levi, Dixit també, per conèixer que potencialment fem el mal. I aquest també és un saber. O sigui, l'ideal de... de l'etern o el possible bé s'esmicola davant l'experiència testimonial. Ara estem parlant de l'Holocaust, però podíem parlar dels testimonis de molts altres esdeveniments, Armènia, Ruanda, etc. Aquesta és la meva petita aportació.
Molt bé, moltes gràcies. Aquest cicle que fem a la Filmoteca té una característica i és que anem més enllà de Soag, no? Perquè sempre és coneguda Soag. I el reste de les pel·lícules que sobretot té una força com continuar Soag, de fet recupera material i lo posa en una nova mirada i en una nova perspectiva. Si has de parlar de les altres pel·lícules, què senyalaries de cadascuna de les altres pel·lícules que pengen de Soag? Parlo de l'últim dels Injustos, Arturo, en aquesta direcció, parlo del mateix, la pel·lícula que tenim avui, no? Sobre, també de la, del llibre aquest que ens referíem, que és la pel·lícula que està, Alguien vivo pasa, no? Què ens conten aquestes altres pel·lícules més enllà de Soag?
Bé, primer de tot hem de dir que realment totes aquestes pel·lícules són derivades de Soa. Soa va ser un treball immens, van ser 12 anys de treball. Durant aquest període va filmar més de 200 hores d'entrevistes i algunes coses que no són entrevistes. També hi ha panoràmiques sobre el camp polonès i tot això. Bé, el que va fer és després tancar-se durant 5 anys per a muntar Soa. Per a muntar Soa va fer una pel·lícula de 9 hores i mitja i aleshores van quedar moltes, moltes entrevistes fora d'aquesta pel·lícula. I en el temps ha anat estrenant pel·lícules a partir del metratge que no havia utilitzat per Soa. La primera, evidentment, Alguien vivo pasa, l'hem comentat, és un cas molt concret, que és la visita, que el que s'està preguntant és com el veia el món. Evidentment, és la visita de Maurice Roussel, crec que és, va ser un delegat de la Creu Roja Suïssa, que el van portar a visitar un camp de concentració, Terenciestat, a Txecoslovàquia, i no va veure res. Va fer un informe dient que, bueno, que les condicions de vida són acceptables. I tota l'entrevista és Lanzmann interrogant aquest home. Diu, però vostè no se n'adonava que això era tot una mentida, que allí la gent estava morint-se i que poc després de marxar vostè van reprendre els viatges cap als camps d'extermini. I és tota una confrontació de veure com una persona, un vivant qui pas, una persona que està viva, va passar per allí i no va veure res. I la resta, i això és una cosa molt, molt típica de la filmografia de Lanzmann, Lanzmann habla des de la mort. Els que estaven presos allà eren morts i per això van veure una persona viva que va passar i no els va veure. Aquesta és la primera pel·lícula, després, si no em recordo malament de l'ordre, va ser la de Sobibor, Sobibor, 14 d'octubre de 1943, crec que és, 4 de la tarda. Aquesta és una pel·lícula que té bifurcacions en altres pel·lícules, que el que significa és la represa de la violència pel món jueu. Com tots sabem, els jueus només es van defensar molt, molt puntualment en algunes accions armades del gueto de Varsovia, i aquesta pel·lícula és una entrevista en exclusiva. Tota la resta de pel·lícules són entrevistes en exclusives, no tenen el muntatge ni l'elaboració de això. Sobibor és l'entrevista a, si no recordo com es diu el personatge, tinc una molt mala memòria.
Sí,
és un jove jueu que va estar destinat...
Protagonista d'aquesta rebel·lió, no?
Sí, que va estar destinat a Treblinka. Protagonista va participar, perquè crec que tenia 15 anys o 16 anys. I bé, a Treblinka hi va haver una revolta del Sonderkommando. El Sonderkommando, recordem que són els jueus que treballen dins de l'extermini, perquè, òbviament, els alemanys no es tacaven ells personalment les mans, i aleshores són els jueus els mateixos que han de netejar les cambres de gas, han de transportar els equipatges, i, de fet, crec que ara no recordo el nom, aquest personatge treballa en el taller de...
I de l'últim dels injustos, una parauleta?
Sí, de l'últim dels injustos...
Per impressiona no llegar... molt, eh?
Sí, l'últim dels injustos és un cas molt particular, perquè estem parlant de la zona gris que parlava Primo Levi, perquè és una entrevista en exclusiva molt llarga a un personatge molt interessant, que és Benjamin Mumstein. Benjamin Mumstein va ser... era jueu, era rabí, i va ser... obligat col·laborador d'Eichmann. Eichmann va ser l'enginyer nazi de la Shoah. I també va ser el president del camp de concentració de Theresienstadt. I, clar, és un personatge molt interessant perquè és una figura liminar, que està, és jueu, condemnat a l'extermini, però també, obligadament, va ser col·laborador d'Eichmann. I va ser una figura molt controvertida. De fet, no va poder. Ell no era persona non grata a Israel, i va viure fins que va morir a Roma, i va ser una persona molt...
Moltes gràcies, Arturo, també per aquest passatge, per tota la filmografia, no tota, però encara algunes. I per acabar, Paula, de forma curteta, perquè anem ja fora de temps, tot aquest grup que tu prudentment dius els polonesos, però és el tema de la indiferència, no? O almenys de la indiferència obligada, no? Que és un dels personatges que la preocupen, no? Directament, i que certament en el vivam aquest que passa també està, no? Aquesta indiferència. Com situar-nos avui davant de la indiferència, no?
Bé, em toquen les preguntes més difícils, em sembla.
Bueno,
no, penso no. Jo diria que la situació és bastant diferent, perquè l'accés que tenim nosaltres en aquests moments, la consciència de la violència que tenim nosaltres en aquests moments gràcies als dispositius tècnics, no? I no té cap mena de relació, no es pot comparar, em sembla, amb el que podia ser, no? Que tothom sabia que passava alguna cosa, no? L'olor, els fums, però avui és evident, o sigui, és innegable. Ningú podrà dir que no sabia, no? La indiferència, jo en aquell marc, o sigui, no la puc ubicar tan clarament en el sentit de com avui, no? O sigui, la falta de consciència, evidentment, després, què fa un amb el que sap? Aquesta indiferència acostuma a ser també moltes vegades un mecanisme de protecció, no? O sigui, també la nostra pròpia impotència, no? Jo lligaria també la qüestió de la impotència, la indiferència, però crec que avui indiferents no som.
Almenys no devem ser indiferents perquè tenim més informació.
El tema és que pot la nostra...
Molt bé. Bueno, tanquem la taula. Tenim ara l'informe Klinsky. És molt interessant perquè, com ja ens han anunciat, és la perspectiva d'un polonès que té consciència perquè ha fet algunes introduccions amagades als camps d'extermini i que fa un informe, escriu un informe a Londres, però després portarà aquest informe al president dels Estats Units i a un membre jueu del Tribunal Suprem dels Estats Units i al final no hi ha una resposta directa. Aquesta és la pel·lícula, seran 3/4 d'hora que tindrem ocasió de veure ara mateix. Moltes gràcies per acompanyar-nos i agraeix per també la vostra companyia.